Sant Cugat a fons, amb Sergi Alemany.
Vuit minuts els que passen de les 11 del matí d'aquest dilluns 3 de novembre, tertúlia esportiva, a aquesta hora amb Jesús Galindo i Àngel Casas. Molt bon dia als dos, bon dia Àngel.
Bon dia.
Bon dia, bon dia Jesús. Bon dia. A l'espera de saber si apareix o no Josep Maria Félez, el president de la penya blaugrana Sant Cugat, que en principi no ens consta que avui s'amagui.
No,
d'una segona derrota consecutiva.
No acostuma a amagar-se.
Madrid i Celta.
S'ha agafat una depressió i així, i no, sí, sí, però no acostuma.
Esperem que ens passin ara la nota des de producció i sabem si l'hem d'esperar d'aquí uns minuts aquí a l'estudi o no. Mala jornada. Aquest matí ens donàvem el pèsam amb l'Àngel mútuament, ara abans d'entrar en directe. Derrotes del Barça i ahir també de l'Espanyol contra el Celta i l'Espanyol contra l'Elx. L'Espanyol, ara refrescarem la classificació, si no m'equivoco, és a 2-3 punts del descens.
Dos punts.
A 2 punts del descens. Sí, sí, jo no volia punts. Ser tan dramàtic, potser, i
no s'ha amagat,
un punt més. No s'ha amagat. Josep Maria Félez, els oients han de saber que arriba en aquests moments a l'estudi Ramon Bernils de Cugat.cat. Per tant, ja tenim el tercer tertulià habitual. Josep Maria, bon dia.
Bon dia, tingueu.
Fèiem apostes si s'hauria amagat o no Josep Maria Félez. No. Després d'aquesta segona derrota consecutiva de la temporada del Barça.
Mai.
Que dimecres té partit de Lliga de Campions contra l'Ajax. No vulguem cridar el mal temps. Esperem que torni al camí de la victòria. O si més no, de l'empat. Després parlarem d'aquest partit de Lliga de Campions. Comencem però per la jornada. Que ahir, Àngel, els aficionats del futbol i els que segueixen l'esport català, si algú, un culer, volia que l'Espanyol també tingués la sort de treure un bon resultat, va ser que no.
Va ser que no. No sols va, sinó que el B també va jugar al camp de l'Elsa i també va perdre 2-1.
Mira, aquesta dada se m'escapava. Sí que sé que el Barça B, si no m'equivoco, va empatar 0.
Sí, sí, amb el Gijón.
Així que l'Espanyol ha tingut l'Elx
en
la seva bèstia negra aquesta jornada.
Sí, sí.
I estem amb el que diem sempre, amb un dels partits que l'Espanyol ha de guanyar.
Així és, d'aquells que li toquen, sí, sí.
Que és su futur.
Sí, sí. Però
com analitzem la derrota d'ahir, Àngel? Jugaven jo, amb l'equip bo?
Normalment, l'Espanyol juga millor a les segones parts que a les primeres. I ahir va ser al revés. Va jugar millor a la primera que a la segona. I està clar, i a la segona, que a més un quart d'hora d'ells van estar amb 9. Vull dir, era, no sé, vull dir, si van fallar les forces físiques, això m'escandalitzaria una mica, eh? Sí que el Sergio sembla que no està ben recuperat, però en el període bo, vull dir, de tiros a porta en van tirar 5 cada un, eh? I de corners en va tirar 10 un Espanyol i 4 a l'altre. Vull dir, va haver-hi bastant, relativament, un atac suficient com per poder d'allò, però no hi va haver cert. Que li van anul·lar un gol al vestuari que en aquell moment encara no havia arribat i no el vaig poder veure, però vull dir que sembla que era bastant legal, eh? No sé, però ells també van tenir algun tiro pal, algun tiro d'aquells que van a dalt i a baix que no veus exactament on ha botat i tal. Vull dir que vull dir que no, vull dir que fos fàcil per l'Espanyol, eh? No, la defensa no va estar, va fer alguns fallos, inclús el porter amb el primer gol, i llegit, perquè aquest no el vaig veure encara, vull dir, amb una sortida, que normalment les sortides és molt bo que té, i va fallar, i després hi va haver una altra jugada també, com el Coto, que acostuma a estar bastant bé, doncs que també va fallar i va ser el segon gol. Vull dir que el punt fort que era la defensa d'allò, la delantera, que li costa rematar bé, vull dir, es van unir masses coses com per fer front amb un Elx que s'hi jugava molt, perquè estava en una posició crítica, eh? L'hem d'esperar un altre dia.
Una altra jornada. L'Àngel ha anat sumant coses i això em fa pensar també que potser ara quan entrem a valorar la derrota del Barça també hi anem sumant coses, com puguin ser, per exemple, les 10 o 12 ocasions clares que va tenir l'equip de Luis Enrique. Petit incís, Àngel, va ser finalment a Montilivi, a la Supercopa de Catalunya, ja li hem de dir Supercopa i no Copa Catalunya.
Sí, sí. No, jo havia d'anar allà, a Girona, però se'm va retrasar dos dies fins al divendres. No hi vaig anar i no ho vaig poder veure. Ho vaig veure per televisió. I va ser un partit bastant interessant. Vull dir, l'Espanyol jo diria que va fer un bon paper. Vull dir que va ser interessant.
Un bon entrenament, no?
Sí.
Entretingut.
Sobre la derrota de l'Espanyol...
Jo vaig veure el partit a Montevideo perquè estava a Madrid, llavors ho dic, i allà no van donar el Barça. Espanyol no el van donar. Sí que van donar el Madrid-Cornellà,
sí.
I em van preguntar, la gent que em va preguntar el Cornellà este de d'on és. I jo em vaig saltar i vaig dir, no, és de Catalunya, de Barcelona, vaig dir.
Sí.
Però aquí es va acabar la conversa.
Ràpidament.
Sobre la Supercopa Catalunya ja no, ja la deixem. Ja ens ho apunta l'Àngel, es va guanyar els penals el Barça. Sobre el partit de l'Espanyol d'ahir, una mica més d'anàlisi del que ha dit l'Àngel.
Jo no he vist res, no puc parlar, però no he vist res. Només he vist el petit reportatge que van donar i em va semblar que una cosa importantíssima dintre del món del futbol és això de jugar els partits, per exemple, no motiva. Quan han jugat tots, no és bo... I s'hauria d'anar una miqueta, que això jo sé que és impossible, a la unificació de jugar tots els partits iguals, perquè està claríssim que els jugadors de l'Espanyol ahir no anaven massa motivats, tampoc. Però es veu. No és bo, jugar...
Sí, sí.
Quan ja ha jugat tothom, anem a jugar nosaltres. Passen els que juguen dilluns i passen els que juguen diumenge a la nit a les 9. No hi ha el mateix. No hi ha el mateix.
Això seria la tertúlia. Jo recordo la temporada passada que jo apuntava de que a mi potser sóc... antic, encara que ens posés jove, però potser sóc antic, a mi m'agradava jo el futbol a les 5 de la tarda,
sí, correcte,
tots els partits,
sí,
com a molt hi havia un el dissabte,
sí,
a les 8,
sí, correcte, sí,
i tots a la vegada, i que estaves pendent de la ràdio, de què feia un, què feia l'altre, i donava una intensitat i una vivesa que actualment, però que dius tu, no la té.
No,
dir, ja saps, a vegades quan jugues ja saps si seràs primer, seràs segon, seràs tercer,
com
quedaràs, ja ho saps tot.
I a les 4 un partit, a les 6 un altre i a les 8 a l'altre.
Es perd molt al·licient. A mi m'agraden els horaris bastant unificats, que almenys els que s'estan jugant coses conjuntament, que estan per les mateixes lligues, en paraula de l'Àngel, com diu normalment l'Àngel, de la Lliga de l'Espanyol, la Lliga dels Atres i així, que juguessin agrupats. Que juguessin agrupats. A mi m'agrada així. Em diran antic, diran que no trauran la mateixa rentabilitat a les televisions així, però jo... La rentabilitat aquestes de les televisions, de la televisió per pago i tot això... A mi m'agradaria veure quins nivells s'està, perquè jo estic convençut que hi ha partits que ens apuntem als diaris i quatre aficionats, prou.
Has dit una paraula clau, televisió. Aquí és
la que...
Jo aquest dia, el diumenge, vaig sortir de l'escala cap allà a les 5 o 6 i vaig passar pel costat del camp de futbol que estaven jugant un partit. Si allà hi havia... 50 persones veient-lo i ja eren moltes.
Ja és molta, sí.
Això està destruint, o sigui, entre veure allò o veure un partit per televisió d'allò, està clar, vull dir, per poc que t'agradi el futbol, vull dir, saps diferenciar i vull dir, està matant. Aquí és l'alimentació de molts equips, però per altra part està matant l'afició del futbol.
A mi el fenomen televisió em fa no por, però vull dir, que jo crec que pot passar una mica com va passar amb el bàsquet. Jo no sé si recordeu fa uns anys el bàsquet, que posaves la televisió i estàvem fent un partit de bàsquet.
Sí, sí.
A tota hora i cada dia de la setmana.
Sí, sí, sí.
I va haver un boom brutal.
Sí, sí.
I de cop i volta va desaparèixer.
Sí.
I ara fan bastant raonable. Hi ha bàsquet per televisió, però hi ha un bàsquet bastant raonable. Quan hi ha una competició fan un partit, dos, i punto. Però no a tota hora. Jo crec que amb el futbol... Jo crec que acabarà passant una mica això. Jo crec que el boom aquest de la televisió, si les televisions ara manen.
Et diuen el dia i l'hora que has de fer el partit.
Sí, sí, però jo crec que s'estan fent mal elles mateixes. Perquè, escolta, a mesura que vagi perdent interès, i jo crec que s'ha perdut bastant interès, molts partits no els mira ningú. A veure, la publicitat diran, escolta, perquè vegin 4 jo no poso aquest anunci, o pago 4 duros. Jo crec que potser trauria més rentabilitat si escollessin uns partits de la jornada, donessin aquells partits per tothom, i la publicitat seria molt millor i molt més alta.
Hi ha una cosa que és nostra, que no apoyen gens, i d'algú deu ser culpable, és que molts clubs de divisions de catalana van traslladar els partits a diumenge a la tarda per poder veure partits que anessin la gent als de primera divisió. I després, molts clubs que han passat a dissabte o vespre, i aquest any s'ha donat la xifra de que el Barça, per exemple, ha jugat molts partits en dissabte a la tarda, i això està fotent molt de mal. No hi ha consideració amb el futbol formatiu, amb el futbol regional,
no,
amb el futbol local.
No, això ho està matant. Està matant totalment. Jo no entenc com subsisteixen aquests equips.
A més, abans el futbol regional
ja no
jugava al migdia.
Per l'aspecte econòmic, és per l'aspecte de la quantitat de gent que segueix allò.
No hi van.
Jo crec que la televisió està fent... A veure, els clubs estan intentant treure suc de la televisió, jo crec que està fent més mal que bé.
És una opinió molt personal. Jo li deia l'any passat amb un dirigent de l'Espanyol, li deia, han posat la guineu a cuidar de les gallines. Què li interessa a la televisió? És que hi posis un camp, un equip de jugadors, els àrbits corresponents. Amb això en té prou, perquè ell li interessa molt més que s'ho mirin des de casa, que se'n passaran la publicitat, que no pas que ho vagin a veure allà. Vull dir, és antiespectadors. És antiespectadors. I el futbol necessita espectadors, vull dir, el que sigui aficionat, que hi vagi, vull dir que...
Tornant al futbol, jo volia fer una puntualització sobre l'Espanyol, no vaig veure el partit, però mirant la classificació, jo crec que estem en una lliga molt apretada, apretada els últims anys, La setmana passada parlàvem
per
de l'Espanyol, que estava en una
dalt.
Situació de mirar més cap amunt, cap avall, i ara està a dos punts del descens. Vull dir que aquí hi ha un... Un batiburri que... Que pot ser molt interessant,
Sí. No, ho és. Està apretada per baix i per dalt.
Però molt,
No us queixareu, que us acaben d'entrar aigua des de la producció.
No, ho agraeixo molt.
Parlàvem de la classificació. És cert, l'Espanyol és a dos punts de places de descens i és a 10 punts. Tanca ara mateix les places europees el Celta 6è amb 19 punts, és a dir que és a 3 punts, a 3 victòries l'Espanyol, dit així, queda lluny, 3 victòries
i
esperar resultats
queda lluny, i tu
però per la part baixa sobretot la cosa està igualada. Avui per cert hi ha un Rayo Eibar. Parlàvem ara de la unificació de calendari. Aquests dos equips, per tant, sortiran a jugar desmotivats?
No, desmotivats. No té al·licient pel públic en general, no té al·licient aquest partit a aquesta hora que avui, no? Però sí, els dos equips sortiran als tres punts perquè hi han bufetades a baix per poder subsistir.
Oh, i tant.
Si guanya l'Eibar, avançaria l'Espanyol a la classificació, Àngel.
Per tant, no convé
que guanyi avui.
Una jornada lliga que vagi de divendres a dilluns, és que és una bestiesa.
Jo tinc un personatge que antifútbol que es queixa del mateix. Hi ha futbol el dilluns, futbol el dimarts o dimecres, futbol el dijous segons quins dies, de l'Europa League i tot això, el divendres futbol, dissabte futbol, diumenge futbol i dilluns futbol. I és la meva dona, evidentment.
És que n'hi ha tots els dies.
Tota la setmana.
No? I gent que ens agrada el futbol també ens queixem.
I tant que sí.
És que no tens temps de veure tanta cosa.
Clar que no. I dissabte, el dematí, a la tarda, al nit.
Temps ni ganes, se't fan avorrir. Jo sóc dels que abans feia un partit de futbol per la televisió i jo m'ho veia tot, em donava igual el partit que sigués. I m'ho veia tot, però ara arriba un moment que em fan tant que dius... Estàs de festa a casa un dia que d'això, aquest passo d'aquest partit.
El Jesús desconnecta. El Josep Maria, no sé si ara obrim ferida o no amb la dona.
Si
li fan futbol, li costa...
Afortunadament, les hores que estic a casa, doncs veig el futbol i ella veu una altra cosa. Però sí.
És a dir, que el remei són dos televisors.
Hi ha partits que m'avorreix, també t'haig de dir-ho, que la segona divisió és fatal, fatal, la segona divisió,
Us avorreix el Barça, de Luis Enrique? Jo he arribat a sentir crítiques que anar al Camp Nou aquest any és el més avorrit, ja no des del Tata, sinó superant l'època Tata.
És el concepte de que no es guanya. És el concepte de que no es guanya. Avorrir no. El que passa que el Barça normalment en altres circumstàncies el dissabte hagués guanyat tranquil·lament. Vam fer quatre pals i jugades de gol, que el porter també juga, evidentment, i ja està, i no es va marcar i punto. Ara... El que passa és després passem al següent drama. El segon drama és no guanyar el partit. Llavors, que ens ha passat al Madrid? Aquí està el drama, res més.
Sí,
perquè la lliga és molt llarga.
Ara,
que estiguem d'acord o no amb l'entrenador, això ja és una altra història, No voldria entrar en aquest tema perquè hi ha molta gent que està en contra, hi ha molta gent que està a favor, hi ha de tot, I aleshores, evidentment, el Barça és el grup dels que hi ha i els grups dels que no hi ha. Per tant, aquests van contra l'entrenador que hi ha, això, evidentment.
Jo no vaig veure el partit, estava fora de Catalunya i l'única informació que tenia era d'uns merengones que em anaven informant de que anava perdent. Sí. Va ser l'única informació que tenia del partit directe. Però després veient imatges i això, a veure, desdramatitzem una mica. Vull dir, jo sento unes crítiques brutals contra el Barça allà, contra el joc, contra el sistema, la defensa, no sé què, contra tothom, pegant bufetades a tothom. A veure, el Barça ha perdut amb el Real Madrid, que és un partit que el pots perdre. Sí. Deixem a part com l'has perdut, si sí. L'has merescut, no ho has merescut, o així, deixem a part. Però és un partit que sempre ho sabem, que és 1x2,
sí, sí.
Sense dubtar-ho. Sí. Vull dir que un any guanya un, l'altre guanya l'altre, el proper, potser te'n vas al Bernabéu i el Madrid està també i guanyes tu 0-3. Vull dir que són partits indestriables. I després perds amb el Celta a casa, després d'haver fet 4 pals, que són les imatges que jo vaig veure dues parades del Sergio brutals, brutals, sí. D'aquestes que normalment, mira, en fas una, sí, sí. Però fer-ne dos ja és molt.
Sí.
Molt bones, i vaig veure que sí, que el Nolito va fer la gran jugada, perquè és un gran jugador el Nolito, va donar el de gol amb l'Arana, era el...
L'Arribell.
L'Arribell, això. Sí. Li va donar el de tacó el gol, i va guanyar el Celta, però a veure, va guanyar el Celta.
I el Celta no ha perdut cap partit.
No, és el que anava a dir, el Celta no ha perdut cap partit a casa, està jugant molt bé, sí. Ja jugava la temporada passada, i que s'està convertint en un dels candidats màxims a que estarà a la lluita pels llocs d'Europa.
Sí, ara que està en sí.
Ho desdramatitzem una mica. Si el Barça hi dels pals n'entren dos, el Barça hi guanya.
Sí.
I el Barça es posa pel davant 2-1 i el millor et guanya 4-1.
Sí, sí.
Ah, vull dir, desdramatitzem una mica. Això sense veure el partit, No puc entrar amb la crítica tàctica de que si la defensa, que si el centre del camp, que si el no sé què, no puc entrar amb aquest detall. Però mirant-ho globalment des de fora, objectivament, dius, escolta'm, no és cap drama. Tants ha passat al Madrid, però és que la classificació que tenies aquí fa un moment, estan apretats no sé quants equips amb dos punts. Clar, amb dos punts quants equips hi ha? 4 o 5?
Amb dos punts? De diferència,
Cinc sí, equips. Sí.
Doncs des 4, del cinquè classificat, que és el Sevilla, amb 22,
5,
fins al primer, que és el Madrid, amb 24. Mira, el Sevilla, ahir, si no hagués perdut,
seria líder.
Era el nou líder.
Sí, 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 sí.
Havent perdut, cinquè, i a 4 llocs per sota del líder actual, en aquesta jornada... 10 al Madrid.
Exacte, és que la propera jornada pot estar a l'Atlético de Madrid líder, al Real Madrid quart,
i t'asseguro que
el Barça segon.
El Sevilla volia guanyar el partit perquè sabia que es posava líder a l'hora que va jugar. Però passa que tenia davant un equip que li feien falta molts punts, que és el que estàvem dient d'algun gol, i estava desesperat i va perdre.
I perquè, a veure, algú es creu que el Madrid aguantarà tota la Lliga marcant 4 gols cada partit? Tindrà la seva baixada, tindrà la seva ensopegada, la tindrà. Vull dir que la cosa està apretadíssima, vull dir que sí, sí. Començar a dramatitzar ara, a veure ja, a matar el Luis Enrique, a matar el centre del camp, a matar-ho tot, sí, sí. Ara, donem temps, el Luis Suárez porta dos partits, dos partits, i avui ja sentia per ràdio que és que hay que encontrar el encaje de Luis Suárez i així, a veure, amb dos partits, un tio que porta
no
sense jugar 5 mesos...
No s'encaixa, bé.
Clar, 5 mesos sense jugar, vull dir que aquí... amb dos partits voler ja que siguin imparables, vull dir, és impossible. És impossible.
Jo voldria dir una cosa. Pel Barça és positiu que hi perdés amb el Celta. I us diré des d'aquest punt de vista.
Mira, jo, abans que faci la crítica a l'Àngel, hi firmo també. I estic bastant d'acord. Després explica'm per què.
O sigui, jo crec que faltant, deuen faltar 29 partits o així, per acabar la Lliga. Vol dir que el que tenim per endavant... ve d'afrontar això, defensant un liderat, genera una tensió excessiva. Una altra cosa és que et quedis desplaçat de 7 o 8 punts. Però els que estan desplaçats de 2 o 3 punts, o 4, escolta, pots treballar tranquil·lament, vull dir pots faltar aquesta quantitat de partits. No estem a l'últim mes, no estem a l'últim mes de la Lliga. No. Per tant, vull dir, em sembla que això... pot descarregar aquesta tensió d'haver de guanyar per força tots els partits. Per què? Perquè els altres també en perdran algun.
Oh, clar,
perquè és impossible mantenir la porteria zero, vull dir...
I no anem camí de la Lliga dels 100 punts aquest any, eh?
Sí, no, està molt més apretat.
Sí, clar, sí, sí, perquè n'hi ha tota una colla que... Per tant, vull dir, descarregar-se de la responsabilitat de líder durant un temps, això pot ser positiu si se sap aprofitar, vaja. Vull dir que no ha de generar tensions com les que està generant ja, que si jo, que si... No sé.
Hi ha molts interessos a darrere.
Cadascú s'ho administra a la seva manera, això. Però, vull dir, però no...
Bé, jo em feia una altra lectura, i és que aquest equip està acostumat a guanyar. Sempre, o gairebé sempre. Fins i tot amb el Tata vam tenir debats absurds o no de la possessió i vam perdre una lliga que fins l'última jornada
es
va poder guanyar. Sí. Potser que comencem a perdre i els jugadors de les derrotes n'aprenguin.
Sí, 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 sí.
Perquè de les derrotes i dels cops se n'aprèn.
També se n'aprèn.
Sí, 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 sí.
I ahir, per exemple, o abans d'ahir, Alves ja feia autocrítica, Mascherano no en feia tanta, perquè també el que deia ara el Josep Maria apuntava aquest entorn, que sempre magnifica, diu, fem algunes coses malament, però no les fem totes malament.
No, totes
Alves, en canvi, assumia que havia estat malament, que entenia que l'estadi no l'aplaudís, deixem-ho bueno, així.
Perquè es perd la confiança, eh?
No, i ell, per el que he vist, per el que he llegit així, tampoc va estar massa fi a l'Alves.
Però si és que no, està jugant a l'atac, és que és un altre dels problemes. A veure, si agafem el Montoya, agafem el Douglas aquest famós, i agafem, posem l'Adriano, per dir alguna cosa també de lateral dreta, sí. Els tres no arriben a l'altura de l'Alves.
Ah, no, això sí. Segur.
I aquí està el problema. Però per més malament que jugui, és millor que els
és
tres.
Millor,
que per una banda hi ha els jugadors, per l'altra hi ha un entrenador que està mirant de trobar com juga, perquè estarem d'acord o no que encara s'ha de trobar quin Barça vol Luis Enrique. Si primer semblava que amb Rakitic imprescindible, ara sembla que amb Xavi i Iniesta, i ara torna a semblar que amb Rakitic Rafinha.
Jo crec que Luis Enrique té una mentalitat,
i expliquem-li, perdó, el partit al Jesús, el Barça acaba jugant 3-4-3,
sí.
Quan aposta els canvis, sí, 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 sí. A Luis Enrique, sí. I qui és l'home que distribueix el joc? És Dani Alves. Dani Alves és qui puja la pilota.
Evidentment pujava la pilota ell,
i,
sí.
I ha de repartir el joc?
No.
Aquí Dani Alves va tenir moltes pèrdues.
El Celta va saber jugar mitjà camp, eh? Això també és que un dels problemes de Can Barça, per exemple, hem perdut el partit, és que malament ha jugat el Barça o no? No, és que el contrari també juga. Són 11 tios que també juguen, i el Celta va plantejar un partit de mitjà camp que a mi em va agradar moltíssim. Dintre del punt de vista amb la boqueta petita, em va agradar com va jugar, evidentment no va deixar jugar el Barça al mitjà camp. No es va poder moure el Barça. I va tenir que obrir les pilotes per les bandes, en el cas del Jordi Alba i de l'Alves, i llavors no es remataven les pilotes aquestes. A banda de que tenim tres puntes, que són el Suárez, el Neymar i el Messi, que no poden jugar els tres de punta, i són tres puntes, perquè el Suárez tenia tendència a anar-se cap al mig, inclús centrar en pilotes per rematar l'altre. Vull dir, això no... Em sembla que els tres no poden jugar junts, em sembla.
Ahir el Barça no va acabar.
Jo crec que sí, però amb el Messi un paper diferent.
Oh, és que aquí està el problema, que el Messi ha de jugar de mitja punta, i ell vol agafar la pilota de mitja punta, donar-la perquè li tonguin i marcar, i això no és possible.
Ahir a la primera part vam veure en Messi agafant pilotes en el camp blaurana.
Sí.
A la segona part, i amb el 3-4-3, vam veure en Messi, Suárez, i m'atreviria a dir que Xavi, gairebé, a la frontal de l'àrea, amb Pedro obrint molt bé el camp per la dreta, però Neymar sense acabar d'entendre que tocava obrir en aquells moments el camp. Mig del camp. Ahir s'aposta per Rafinha, per Rakitic i Busquets. I la crítica després del partit és que no s'ha tingut la possessió. Oh, potser amb aquests homes no eren els més adients. Potser lliuràvem una batalla diferent d'inici.
I si no
haguéssim tingut la mala sort dels pals i de les ocasions i de les parades del porter, el partit canvia.
Sí. El Rakitic i el Rafinha són més verticals. Són molt més verticals. Directe a barraca, no tanta possessió. I l'únic dels tres, el que té més posició de pilota és el Busquets, perquè la part la intenta jugar-la i la dona al costat, eh? Però diguéssim, el Rakitic i el Rafinha juguen molt verticals, més que el Xavi i l'Iniesta. Que sigui millors no ho dic, sinó que dic, juga més vertical.
No, és vera, són diferents, són jugadors diferents totalment.
Que per això es va fitxar el Rakitic, eh?
El Rakitic es va fitxar, jo crec, per donar-li una verticalitat al Barça que no tenia. És a dir, bueno, era un jugador que trenqui, que passi del pas horitzontal al pas vertical. Jo crec que es buscava això amb el Rakitic, és el que té sentit, vaja. Per tant, a veure, voler que faci el mateix joc, és que estem amb la història de sempre. Voler fer el mateix joc de fa 5 anys,
no
pots fer-lo. És que no pots fer-lo.
No hi ha jugadors
ni... No hi ha ni els jugadors, però és que ni amb els mateixos jugadors se'ls pots fer, sí, perquè els mateixos jugadors ara tenen 30 anys.
Sí. I no tenen la rapidesa que tenien quan tenien aquella
activitat, aquella mobilitat que tenien, no la tenen ara, però no la tenen per naturalesa.
Perquè no la poden tenir.
No pot jugar igual. I la insistència aquesta amb la possessió, amb la possessió, amb la possessió, jo sóc el primer que m'agrada aquest joc.
Però
has de tenir els jugadors per fer-ho i ara actualment no els tens.
És un problema periodístic, eh? La possessió és un problema periodístic.
D'una part del periodisme. D'una part del periodisme.
D'una part, correcte. Perquè va començar el Camp del Rayo l'any passat, això, que sempre he estat en contra d'això.
D'una part del periodisme. Però no, però és que jo estic per aquest joc. A mi m'agrada aquest joc. Però has de tenir els jugadors per fer-lo, i actualment el Barça no el té, aquests jugadors.
Però penseu una cosa, aquesta possessió, que normalment s'inicia en la defensa, i que s'insisteix molt en aquella àrea, que té com a finalitat que vinguin els altres d'allò, i no venen, sinó que el que fan van tirant enrere i van cobrint tots els espais de darrere. Per tant, aquella pilota que ha d'anar cap allà, quan hi arriba, està ja saturat, perquè la mobilitat de pilota per allà a la defensa no genera avançament de l'equip contrari, sinó que l'equip contrari es tira enrere, diu, aneu-vos entretinguent, tira enrere i tapona més el camp. Mira, vull dir, per tant, és difícil de moure-s'hi després amb aquell terreny tan saturat de jugadors.
Jo el futbol el veig com un organisme viu, em refereixo, és un organisme, és el futbol, la forma de jugar. A veure, si jo, amb la memòria meva històrica, que serà més gran la vostra que la meva, mires el futbol, els tipus de futbol que s'ha jugat, com s'ha jugat a futbol, com han jugat els grans equips i així, ha anat evolucionant d'una forma brutal.
Molt.
No té res que veure amb com jugava als anys 40 o 50 a com es juga ara.
Sí, sí.
I hi ha èpoques de futbol total, hi ha èpoques de futbol tècnic, hi ha èpoques de... És una cosa viva. És una cosa viva per una raó ben senzilla. Perquè, i és el que estem dient també els últims temps, que els equips... van aprenent, també. A veure, el Barça ha fet un futbol molt maco, sí, molt vistós, molt de toc i així, però clar, els equips contraris no són tontos, i també aprenen,
i van
buscant les fórmules per trencar això, i ho acaben aconseguint. Sí, llavors aquest futbol ja deixa de servir-te, ja no té la mateixa utilitat, ja has de buscar altres coses.
Sí. I com a mínim el que ha de tenir, en el supòsit o no, és més rapidesa.
Clar.
Només es pot guanyar per rapidesa aquella posició per allà davant, eh? Que jo recordo, vull dir, molts dels gols del Messi eren qüestió de rapidesa, de control de la pilota, indiscutiblement, però que se l'emportava amb una rapidesa que quan el defensa mirava allà ja havia passat. Vull dir, era una qüestió de rapidesa.
No,
I si no estan disposats a aplicar-la, allò, la màquina, mentre tu has fet toma i taca, vull dir, allà darrere, ja s'han posat allà davant per taponar. Ui. Per tant, si no hi ha rapidesa en aquella anant allà, es perd
les possibilitats. I els que defensen que el Barça té que mantenir l'estil, perquè ja aprenen des de la cantera i així, estem també en una cosa que jo sóc molt reiteratiu amb això,
que
les canteres són també coses periòdiques, vull dir que hi ha èpoques que surten gent bona i gent d'això. I actualment a la cantera de Barça, mal ens pesi, no hi ha els Xavi, Iniestes, Busquets, no hi són.
Que hi van haver, sí.
No hi són. Com millor surten dintre de dues generacions, dintre de dos equips, acaben sortint, però actualment et pot sortir un, dos, aïlladament, però blocs com aquells, que et van permetre fer això, ara no existeix.
Van ser diversos blocs, perquè el Xavi va sortir, primer va sortir Guardiola, després el Xavi, després l'Iniesta, o sigui que era...
I això no vull dir que es faci una mala feina ara i abans es feia bé i així, sinó que és una cosa de naturalesa. A veure, el futbol, a part d'aprendre, és algo que es porta dins, vull dir, el jugador que sap tocar-la des de petit ho porta dins, i el que va aprenent i així, vull dir que va per tongades, i aquesta tongada no és tan bona, és bona, però no és tan bona. No pot ser el mateix.
Això que diu el Jesús de l'evolució del futbol, evidentment, jo que he tingut la sort de viure tants anys amb aquest tema, el dissabte es va morir el Biosca.
A les 12,
jo vaig tindre
el territori de les Corts es fa el funeral.
Jo vaig tindre la sort de veure'l jugar, tenia exactament 10 anys, l'any 57, i bé, era un futbol totalment diferent. Ara, eren homes molt valents que es llançaven a l'esquena del contrari sense parar i sense... Vull dir, anaven a totes, és un futbol diferent totalment, sí.
I era maco, i la gent disfrutava.
Sí, la gent disfrutava molt, sí.
Clar.
I ara jo estic dubtant, no ho sé, i no ho conec, per tant és una suposició que faig, de si hi ha suficient preparació física i no per quantitat, allò d'entrenar al dematí i entrenar... No per suma d'hores, sinó la intensitat de menys hores, de la intensitat en menys hores a desenvolupar. Jo crec que es confon.
No hi ha preparació física, eh? No n'hi ha.
Jo ho temo, eh? Cuidado, i no hi ha entrat...
No, a vegades una sensació
jo, com que
no.
Estic obsessionat amb el tema de la rapidesa del joc, que veig que moltes jugades es resolen per rapidesa, eh? Sí. Vull dir, per d'allò. Estic pensant de si els entrenaments es fan amb extensió d'hores durant la setmana, però no es fan amb el mateix esforç, amb menys temps... que s'hagués de fer més desenvolupar la rapidesa.
La forma de treballar els entrenaments ha canviat moltíssim.
Totalment,
també.
Totalment.
Jo recordo l'època que anava a estaixos, que havia estat a estaixos del Barça, de l'Espanyol i així, començaven els estaixos que es feien, que ara ja no es fan, Ara comencen a entrenar i l'endemà juguen un partit, Que estaven 4 o 5 dies primers, que és que la pilota ni la veien.
Sí,
i corrent,
sí,
corrent.
Ni la veien els jugadors la pilota.
I corrent, sí, sí.
Ara, i després,
ara no es corre.
I fins que no portàvem ben bé una setmana o 10 dies entrenant, no hi havia cap partidet ni amistós. És que no hi havia partidet ni amistosos entre ells a l'entrenament.
Les noves metodologies diuen que no s'ha de córrer, ni s'ha de fer estiraments, ni s'ha d'agafar
no
i jugar amb pilota. Sí,
jo no entenc això. Puc ser el Joan Garcia, que és entrenador, podria
et
vindre aquí...
Et diria que és absurd córrer sense pilota.
Clar.
Et diria que tots els entrenaments s'han de fer amb pilota.
Però,
i el Josep Maria Lapenya també ho sap.
Però durant una època, es feien així les coses. I això es feia així, això perquè ja ho havia vist, perquè era testimoni, perquè anava cada dia als entrenaments i ho veia. I es feien així. Escolta, els resultats tampoc eren tan dolents. I hem vist equips grans també així. Vull dir,
i els jugadors de l'època, entenc que a l'estiu no devien tenir tantes distraccions tampoc.
Exacte. Jo crec que, vull dir, que aquí hi ha una mica... Tothom deu tindre la seva part de raó i segurament ni una cosa és bona ni una dolenta, sinó que un compendi, però que el futbol està una mica, jo crec, desquiciat. I jo crec que està una mica desquiciat. Que, a veure, que els tècnics, i no és una crítica als tècnics, però vull dir que a mi, jo no entenc, vull dir, que no es faci una preparació després de vindre d'un període de vacances, que no facis una adaptació i així, quan tens que fer durant un esforç que té que durar durant tot un any. O sigui, jo entenc que té que haver una evolució, com millor ara és una intensitat, que després tens que baixar la intensitat per poder aguantar, després tornar-la a fer, jo què sé. Vull dir, això ho puc entendre. No ho sóc, no sóc tècnic ni vull jugar tècnic, ni preparador ni res d'això. Però no ho vull entendre. Però jo el que sí que no entenc és que tu estiguis un mes i pico que no estàs jugant a futbol, en teoria, perquè tens amistosos, los amigos de tal, con los amigos de qual, i de cop i volta te'n vagis a Japó a jugar un partit de futbol, que t'has fotut 20 hores d'avió... i directament jugues a futbol i has fet un entrenament només.
Sí.
A veure, no sé, a mi la raó em diu que això no pot ser molt normal, ni molt bo.
Sí. Jo pràcticament això ho veig amb un detall que espero que ho vegeu i que d'allò. Els outs, sistemàticament, sigui on sigui, s'espera que arribi el defensor o el d'allò per tirar-lo. Quan si el primer que agafés la pilota d'allà prop el tirés, els altres estan encara desconcertats, però donen temps a que tots els defensors marquin degudament. O sigui, això jo penso
que hi ha
la interpretació de que mentrestant descansen. Mentre d'allò. Però mentre descansen, el defensor
es col·loca.
Marca i es col·loca en el d'això.
Té avantatge.
Té avantatge.
O sigui, la regla que té, el fora de joc té una regla que no hi ha orsai.
Sí.
Bé, aquesta regla no serveix per res perquè no l'aprofita ningú.
Ningú l'aprofita.
Ningú l'aprofita. És una pena,
Sí. I no s'aprofita. Jo crec que en el subconscient admès hi ha el de que en aquell moment així es reposa. No s'està fent exercici i es reposa. I per tant... la conseqüència seria, senyors, si ha de posar més sang durant menys temps, Durant menys temps,
Mireu, doncs jo sí que aprofitaré que tenim el Jesús aquí amb nosaltres per preguntar, no sé si has parlat amb el subdirector de Mundo Deportivo, amb el Francesc Aguilar.
No, perquè vinc de festa, encara no he anat al
diari. No has parlat encara sobre el tema del jurat de la pilota d'or, FIFA pilota d'or, que...
Estic informat que aquest any el té el...
Ha passat a mans d'Alfredo Relaño, ja no forma part, Francesc Aguilar, sembla
no, és que ell, a veure, ell
per discrepàncies.
Part, sí, per discrepàncies ell formava part perquè...
Allò d'allargar el termini de Cristiano Ronaldo, per exemple...
No, ell era corresponsal a Espanya del France Football, Ha deixat de ser-ho, també per discrepàncies, i també, bueno, jo sé... pel desacord aquest que va haver-hi amb això d'allargar el termini així, aquestes arbitrarietats que s'han fet.
Sí.
Però bueno,
han perdut un vot, al plegar han perdut un vot,
No,
això
no.
Està claríssim, perquè, clar, ha anat a parar el Relaño,
exacte,
que és un tio bastant coherent, el Relaño. És un tio bastant coherent,
sí,
eh?
Sí, però, li tira molt.
Home, lògicament, clar.
Li tira molt, sí, eh? Sí, sí. El Relaño va defensar els premis que havia rebut al Madrid de la Lliga, sí, de Futbol Professional, eh?
Sí,
que va ser un escàndol.
En el seu escrit, Francesc Aguilar diu que és una persona difícilment manipulable,
no, és
i poc
seriós.
Amic de Florentino Pérez.
És molt seriós, i que no és amic de Florentino Pérez, això ha quedat més que evidenciat.
Vull dir que... I és que es veu que Butragueño es preguntava per què no votava la pilota d'or un mitjà madrileny i ho feia un de Barcelona durant tots aquests anys.
Perquè era corresponsal de France Football.
El motiu és el que explica el Jesús.
Resposta ben senzilla, però ell va plegar voluntàriament, va ser ell que va decidir plegar de corresponsal de France Football, perquè no estava d'acord amb com estaven portant les coses, i aleshores, vull dir, simplement per això. I llavors, el corresponsal de France Football ara és el famós Frederic Hermel,
Sí.
I ha sigut ell, perquè en teoria seria Frederic Hermel el que tindria que votar, perquè els que voten són els corresponsals de France Football. I ha sigut ell que ha cedit el seu vot al Relaño, que no deixa de ser el seu director, perquè ell també col·labora a l'AS. Vull dir que ha sigut un traspàs a aquest nivell. Si demà el corresponsal de France Football sigués jo, perquè em fitxessin a mi, doncs el vot seria per mi, no seria pel senyor Relaño.
I ens el diries? Ens el diries en primícia?
No.
Jo crec que amb el temps canviarà això dels comitès aquests, han de canviar, perquè això d'otorgar d'aquesta manera s'ha de canviar, és una de les coses a canviar el món de futbol. Quan, no ho sé.
A veure, jo crec que un premi d'aquesta transcendència que el dona una revista com France Football,
sí.
A veure, coincidia que era Francesc Aguilar que estava a Mundo Deportivo, però insisteixo, no era com a Mundo Deportivo, era com a corresponsal de França. Jo crec que els que han de firmar són els corresponsals del mitjà aquest,
sí, sí,
que dona premi, no un mitjà que ja té uns interessos que són diferents. A veure, un corresponsal de França Futbol s'ho pot mirar des de fora. Una persona d'un diari té la seva objectivitat i els seus propis interessos.
A tot això, quatre blaugranes, Messi, Neymar, Iniesta i Mascherano. Sabrem el 12 de gener en gala a Zurich, a Suïssa, qui és el guanyador d'aquesta pilota d'or. Sentència judicial sobre l'acció de responsabilitat contra Joan Laporta. I campanya, o no, de Joan Laporta a futurible nou president del Barça. Ja ha dit l'actual junta que, tot i que s'hagi desestimat la demanda, recorre. Tenia temps fins divendres i ja ho va anunciar el mateix Bartomeu i amb un comunicat al Futbol Club Barcelona que, si podeu, voleu llegir, el teniu vosaltres mateixos sobre la taula.
No, ja sé, de què va el recórrer, se recorre sobre els avals, no, per descomptat. Els avals ja ha quedat una cosa saldada que no té que pagar ningú, sinó que ho té que pagar l'asseguradora. Que això el propi jutge ja va dir que el Barça tenia que recórrer. Bé, llavors, sobre la sentència aquesta, evidentment, no, tal com va dir el jutge, el Barça té que recórrer i penso que ja ho ha fet bé, amb això, en aquest cas. No vol dir contra les persones, ara, sinó contra aquesta deute que hi ha i tot el rotllo. Aleshores, els avals, aquí l'únic problema que hi ha hagut ara és que tant uns com els altres han parlat una miqueta massa.
Sí.
Han parlat una miqueta massa i hi ha una espècie de discrepància que és molt important, que això portarà cua perquè està a veure. Jo estic d'acord amb que recorrin, perquè si no hi ha sigut un error no recórrer ara, perquè la sentència ho diu. El propi jutge va dir que tenia que recórrer al Barça. No és anar contra ningú, sinó contra el propi...
Que vol, la sentència recomana recórrer?
Recomana recórrer, s'ha de fer. I el jutge ho va dir-ho, eh? Per això el Barça ho ha fet, també. Després s'ha d'aprovar amb assemblea extraordinària, sí, que té que haver-hi. Això també és obligat.
Jesús, Àngel, com ho veieu? Es parlava de buscar una pau social i...
És que, a veure, jo... Això
teníeu la impressió que hi hauria aquest nou recurs?
Jo m'imaginava que sí. Perquè, a veure, això de la pau social, jo ara ja no entro en raons o no raons i així. Dic, a veure, el Barça, a veure, fer la pau social aquesta de coses, de dir, bueno, va, anem a borrar-ho del passat i ja està, èpoques Gaspar, èpoques, sí, altres èpoques que han hagut i així. Sí. A veure, potser sí que és el moment de parar-se i dir, escolta'm, a veure, que cada un assumeixi la seva responsabilitat. Sí. Que assumeixi, i que assumeixi fins a l'última conseqüència. I ja està, i borrem. Però no, això d'amagar les coses, això d'aixecar, sí, les catifes i anar posant la polsa a sota,
no ho sabeu, sí,
després la merda t'acaba explotant,
surt,
eh?
Sí.
T'acaba explotant. Llavors, jo m'agradaria que el procés... A veure, jo entenc que pot perjudicar el Barça, que veient-ho des de la part d'un soci i així, digui, ostres, que ens estem barallant entre nosaltres mateixos i ens estem fent mal. Però potser més val fer net d'una vegada, I llavors...
No es faria net una vegada, eh? És una cosa que és molt llarga i no es faria net una vegada. Perquè ara no és anar contra les persones, és anar contra l'acció aquesta, no? Perquè, a més, no oblidem que deixant la Junta del Barça actual i deixant l'anterior, hi ha un altre persones al mig, en el cas del Vicenç Pla aquest. Vicenç Pla és el que ha iniciat, i aquest senyor no té ningú darrere. Així és com el d'Esparreguera, no sé com se diu.
Casas,
no? Casas, Jordi Casas. Aquest sí que té...
No és parent meu, eh?
Aquest sí que té un personatge al darrere, el Vicenç Pla no té. El Vicenç Pla va anar contra una acció legal del club. I aquest home, doncs, li agrada això. Pot pagar-se els primers cops econòmics, es paga. Ara ha dit que no vol continuar l'acció. En fi, hi ha una miqueta de... Hi ha molta gent com aquests, eh? No, hi ha molta gent que no saben qui són. Jo en conec un parell, Arturo Travessa de les Fonts, no van tan lluny de fer accions legals, però sí que estan a... Sé que els presidents del Barça li demanen responsabilitats. El Fígols de Parets, n'hi ha molts d'aquesta gent que estan darrere tots aquests temes.
A mi el tema, bé, tampoc no m'hi he posat massa, ni em ve ni em va, però entenc que si el jutge ha desestimat la primera demanda, no entenc... aquest recurs ara de la Junta i seguir amb la guerra oberta. Vull saber, de totes formes, l'opinió de l'Àngel.
Bé, jo no conec massa l'assumpte. Jo crec que sí, que si realment hi ha indicis de que hi ha hagut una pèrdua camuflada d'una forma, podríem dir, fraudulenta dintre dels resultats d'allò, que això s'ha d'aclarir, diria peti qui peti, vull dir que no d'allò. Ara bé, jo crec també que políticament, possiblement, si la Porta no hagués dit que em tornaré a presentar, que això no tindria tanta...
Exacte. Tanta volada, no? Tanta volada. De moment no.
També és possible.
De moment no ha oficialitzat que torni.
No, però bueno.
Bueno, però ell ho ha dit.
Ha donat mostra.
Però ell ho ha dit.
No, li han preguntat.
Per tant, tinc raó, i estic net, i per tant tinc dret a... Crec.
Sí, veieu Benedito, bueno, Benedito Bartomeu, ja,
gràcies a
Déu, i la Porta presentant-se.
El Benedito ja ha dit que ha fet una, aquest cap de setmana ha fet una enquesta, quan ja li recriminàvem algunes persones que havia fet 3 enquestes.
No, Benedito fa temps que fa campanya.
Correcte, però ell no deia que no.
Efectivament, ja, campanya permanent.
Ja, exacte, campanya permanent.
Si ara arriba
a
la Porta
ja fet, i aquesta setmana, cap de setmana, ha fet una, amb unes 30 i pico de mosses que han, per allà al camp que n'ha fetes, gràcies a Déu ja ho ha dit. Bé, és un dels que es presentarà, perquè veu que la seva...
Ja se sabia,
Va ser el segon, sí, el segon màxim votat, doncs, per tant, això. Jo el que vull dir és que hi ha una cosa molt important, és que ningú explica la veritat. Explica veritat. I aleshores, perquè no hi ha cap censor de comptes, ni hi ha cap auditoria que diguin el que és exactament això.
Això
perquè
s'ho fotut.
Aquí està el problema, perquè sí, sí. Un més un més un més un fan 4, 2 més 2 fan 4, 3 més 1 fan 4, però no és el mateix. No. Per tant, un fitxatge d'avui es pot pagar en 5 anys i pots passar al deure i a l'haver. I a l'Estat ja sabem que l'Estat amb els assumptes de comptes diu això és blanc, per un cantó és negre i per altre cantó és gris.
És que el problema dels números, jo no crec que ningú s'hagi embutxacat cèntims. Això no m'ho crec. No m'ho crec. És com es venen.
Diuen
que les matemàtiques són ciències exactes, però a l'hora de vendre-les és la cosa més inexacta que existeix.
Se li acabarà la sintonia al Xavi Calvo de sortida de la secció de la tertúlia esportiva. Veig que en voleu parlar, per tant, seguirem l'evolució i veurem què passa i en podrem tornar a parlar un altre dia. De moment, el cap de setmana, apuntem horaris, Almeria-Barça, dissabte a les 4.
Aquest proper dissabte.
Sí, sí, aquest cap de setmana. El que apuntava l'Àngel és que d'aquí dos caps de setmana no hi ha competició.
No.
El del 15-16. Sí. És a dir, que aquest a les 4, Almeria-Barça, l'Espanyol, el diumenge a les 5 amb el Villarreal. Gràcies als tres.
Sí, sí.
I bona setmana. Volies dir alguna cosa, Àngel?
No, volia preguntar això de si hi havia futbol o no aquest cap de setmana.
Aquesta sí, i avancem que l'altra no... Seleccions?
Sí, sí.
Exacte, sí.
Seleccions.
Sí, sí.
Bona setmana als tres.
Igualment.
Vale. Adéu-siau.
Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio. Cugat.cat